més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
La penja amb Elívia, buscant la referència, buscant Manel, se la menja tothom, Manel dins l'àrea, Manel! Gol, 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 gol!
El primer miracle de la temporada i som a la jornada 2, deia el Sergi Garcés abans d'ahir, dimarts de ressaca i d'estrena de temporada radiofònica aquí a Ràdio Sabadell. Què tal, com esteu? És que Sabadell, ho diem un any més, fem les coses així. Fa una setmana estàvem a la platja i ja sembla que en faci un mes com a mínim. Festa major de sortida i ja hi tornem a ser, amb un nou curs i amb els neguits habituals, que si la gespa torna a estar malament, que si la defensa no és prou sòlida o sort del porter que para, que si encara falta fitxar fora de termini a un jugador, o que el nou Jasuka, després d'una pretemporada amb el punta de referència sent l'únic que no havia marcat, i com va arribar també aquest primer gol de la segona etapa de Manel aquí al Sabadell. En l'última jugada, quan la immensa majoria, ho hem d'admetre, ja ens fèiem a la idea de començar amb un 1-6 abans d'anar al camp del líder, en parlava així el mateix Miqui Lladó, després en roda de premsa l'entrenador.
M'agradaria recalcar, no pel gol, el partit de Manel. Manel no ha parat de treballar, fixant els centrals, sonant les disputes. Se n'ha quedat d'algunes, altres no. Ha tocat algunes, altres no, però no ha parat. Et dona moltíssim. Hauria sigut un error pensar, no, que potser la poca visibilitat en pilota o arribant dins d'àrea era un motiu suficient per canviar-lo. Aquí el mèrit me'l dono a mi. He aguantat, i el premi per ell. Em vaig donar algun mèrit.
El mèrit de Miqui Lladó, el premi per Manel Martínez, deia l'entrenador arlequinat. És dimarts 5 de setembre, el dia 1 de la temporada 23-24 de l'Hotel Suís, i així d'entrada, si l'any passat vam alçar el taló amb Sergi Altimira, avui ja tenim el primer hoste d'excepció, el director esportiu Jaume Milà, aquí a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Les claus de l'hotel aquesta temporada a les mans de la Bea Aguilar. El control de so avui amb l'ajuda al Twitch del Roger Benet.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
D'entrada, una última hora, Quique Setién destituït al Villarreal. Miguel Ángel Tena, director de futbol, assumeix el càrrec de forma interina. També Fridolina Rolfo haurà de passar pel quiròfan per la lesió que pateix al menisc. La futbolista sueca del Barça es perd així l'estrena de la Lliga Femenina d'aquí a 5 dies. Ha generat debat el comunicat de la selecció espanyola masculina de futbol al voltant de l'afer Jenny Hermoso. Es titlla d'inacceptable el comportament de Rubiales, el rebutgen, però en cap moment mencionen l'exfutbolista del Barça i asseguren que no parlaran més del tema per centrar-se en la competició. Recordem, d'aquí uns dies, el dia 8, juguen contra Geòrgia i el 12 davant de Xipre. Multitud de veus del futbol femení han criticat el comunicat per arribar tard i per ser poc contundent. I demà a la una, Sergio Ramos serà presentat com a nou jugador del Sevilla. Torna a casa el de Cames 18 anys després. Més coses. El Brasil aparta Anthony del United per les acusacions que cauen sobre ell per violència masclista. El supleix a la canarinya Gabriel Jesús. I per últim, el US Open, Carlos Alcaraz escombra Matteo Arnaldi, l'italià, 6-3, 6-3 i 6-4. Als vuitens de final jugarà contra Zverev als quarts. Completem sumari.
Què es comenta la recepció?
D'entrada, tenim a Jaume Milà per estrenar temporada. Si ens escolteu via ràdio, podeu veure'ns també a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell, l'entrevista íntegra allà, a twitch.tv/Ràdio Sabadell. També parlarem, per això, entre d'altres, del debut del Sabadell i del Mercantil a la Divisió d'Honor Juvenil, de David de la Cruz a la crono de la Vuelta d'avui a Valladolid, una mica del tenis Sabadell, tenis femení.
l'actualitat de la primera ref.
Jacob Carney, jove porter sorgit del United, nou fitxatge del Castellón. Enguany a l'altre grup, un fitxatge anunciat avui. A Twitter també diferents campanyes de socis. Avui, per exemple, tuits d'unionistes de Salamanca amb el lema Contigo nos pasamos el juego i del Teruel que estrena l'espot Qué grande es ser pequeño. Dels quatre candidats a gol de la jornada, tres són del nostre grup, Oyarzún del Real Unión, Eka Jiménez d'Unionistas, precisament, i Pibe de l'Arenteiro. I, malauradament, una nova lesió de gravetat, al Fuenlabrada, Álvaro García pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret.
La notícia curiosa.
Zverev ha guanyat a Sinner al US Open en un partit que ha tingut això. Partit que s'ha interromput un moment perquè l'Alemanya ha escoltat a la graderia una frase que era d'Adolf Hitler en boca d'un aficionat. Ha dit que era inacceptable, ha anat al jutge i han fet fora l'espectador que feia aquestes proclames nazis.
De quin partit no estarem pendents?
Tram final ara mateix del Paro contra el Thimphu Raven de la Premier League de Bhutan.
L'enquesta.
I acabem preguntant-vos, entre Estals i Hortolà està la cosa de manera excepcional. Avui dimarts tanquem la votació de l'MVP de l'estrena del Sabadell a casa d'aquest Sabadell Promeses, com sempre amb un tuit i l'etiqueta MVP946 per triar entre tots vosaltres qui va ser el millor arlequinat contra el filial Osasunista. Anem cap al Twitch.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Ja hem canviat d'estudi, de l'estudi 1 a l'estudi 2. Saludem no només a la gent que està a l'antena de Ràdio Sabadell, sinó també als que esteu al canal de Twitch de l'emissora, acompanyats, ben acompanyats aquí a l'estudi 2 ara de Ràdio Sabadell. D'entrada pel director esportiu del Centre d'Esports, pel Jaume Milà. Què tal, Jaume, com estàs?
Bé, molt bé, moltes gràcies per convidar-me i amb ganes de xerrar una estona.
Benvinguts aquí tots dos, de fet, perquè tinc el Sergi Garcés a la meva esquerra, més a propet encara. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda a tothom.
Quina primera victòria, Jaume, començo per tu, després et pregunto tu també, Sergi, però sobretot, Jaume, una primera victòria agònica a última hora que m'imagino que fa que tots respirem una mica més tranquils, no?, amb aquests tres punts ja al Sarró.
Sí, és el que t'anava a dir, agònica total. Crec que la primera part l'equip va competir bé, la segona no, jugàvem contra un bon equip i al final vam aconseguir guanyar, per tant això és el més important en el món del futbol, ja ho sabeu, i contents.
A la retransmissió Sergi deia, home, imagina't tu anar al camp de l'únic que ha fet un 6 de 6, encara que això no és garantia de res, però tots sabem que la Ponferradina és un equip que si tot va mig normal estarà dalt, havent sumat només tu un 1 de 6 de sortida.
Sí, i sobretot sensacions, eh? O sigui, el resultat, com diu el Jaume, el més important al final del futbol és guanyar. Després te n'oblides molt sovint de com ho has aconseguit, però si sumes vas tirant. però ja no només haver arribat al Toralín amb un únic punt, en cas d'haver empatat només contra Osasuna Promeses, sinó amb la sensació que t'estava deixant la segona meitat, que no ha millorat amb la victòria, la sensació és la mateixa, és a dir, segurament la valoració del partit continua sent igual, però si a sobre d'aquesta mala sensació del segon temps, com deia el propi Jaume, l'equip, a més, no hagués guanyat, Adri, era doble càstig, per dir-ho així, o doble rèmora per afrontar la cita del dissabte.
Saludem també a través del Twitch els Oriol Miralles, Pol Lázaro, JJ Casas i companyia, que ja comencen a escriure al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Clar, són els primers tastets de la temporada, Jaume. No sé quina sensació t'ha deixat l'equip, ja no només en aquest últim partit contra Osasuna Promesa, sinó en línies generals, tota la pretemporada, l'estrena a Estadio Gal, amb una setmana especialment atapeïda, no? Deia també el Miqui Lladó l'altre dia que poc es pot treballar amb els dies que hi ha hagut amb el partit d'entre setmana a Lleida Copa Federació i ara aquest primer partit a casa. Quin regust ha deixat l'equip fins ara?
Sí, bueno, ja sabeu que l'equip és el 90% o 80% nou, per tant, òbviament l'equip necessita un procés, i sobretot pel perfil de jugadors que tenim, que entre ells no es coneixen. Jo penso que tenim una bona plantilla, penso que ens hem d'ajustar, ens estem orientant a buscar què és el que necessita l'equip per millorar. Vam començar la primera setmana, inclús les primeres de pretemporada, amb una pressió mitja, amb un bloc mig. Aquesta setmana ja ens vam adaptar i vam anar més a dalt a buscar l'Osasuna. I estic convençut que l'equip anirà bé, que tenim confiança. Òbviament, hem d'anar dia a dia i partit a partit. Crec que, repeteixo, aquesta última setmana que ens deixa aquesta sensació bona i positiva perquè guanyem, però a nivell de joc no estem del tot fins, sobretot la segona. Crec que la primera, repeteixo, va ser bona. Va ser una setmana molt complicada, li comentava ara en el Sergi també, va ser una setmana que vam tornar el dilluns a les 6 del matí d'Irun, fent tota la nit amb autobús, que ja sabeu com es dorm a l'autobús, el dia següent festa, després ens vam anar a Lleida, després vam tornar, llavors, bueno, jo em quedo amb no només amb el resultat, em quedo amb la sensació de la primera part, em quedo també amb la sensació del partit d'Irun, en línies generals, i òbviament el partit de Lleida no vam estar bé, però sense justificar-ho, però sí tenim molt present amb quin context arribem allà, no? Per tant, bueno, a continuar, a construir i a intentar avançar.
Som a 5 de setembre, per tant hem de parlar d'una plantilla gairebé tancada, després comentarem aquesta última operació, com està, com no està, etc. Però també una mica en línies generals de com ha anat tot l'estiu, perquè ha estat un estiu, m'imagino, que especial també a nivell personal per tu, assumint des del principi les regnes d'aquesta direcció esportiva, fent aquesta plantilla que no sé una miqueta com ho has viscut tu, no? En primera persona com a director esportiu.
Bé, jo crec que els 6 mesos anteriors, bueno, tot l'any anterior amb el Gerard Escoda i després que el Mallorca m'han servit molt d'aprenentatge, crec que el més enllà dels calés que òbviament amb el futbol professional et condiciona molt bé que amb el futbol base i amb etapa juvenil, crec que la feina és similar, no? És qüestió de saber el que vols jugar, ficar un entrenador que creguis que pot jugar això i firmar i incorporar jugadors que es puguin adaptar al model. Vam tenir bueno, no la complicació, però sí un context inicial difícil que com ja sabeu, no sabíem el pressupost, per tant ens movíem en dos escenaris diferents i per tant això ens ha fet intentar o anar transformant la plantilla a mesura que anava passant el temps, no? Però bé, molt content i molt il·lusionat, sobretot.
Era una de les preguntes que tenia, en quina mesura ha pogut afectar la confecció de la plantilla la qüestió del pressupost que comentaves ara?
Bueno, aviam, òbviament el pressupost és important sobretot per incorporar jugadors més contrastats. Això no vol dir que els que no són contrastats no siguin jugadors igual de bons, no? Tenim el cas d'en Sergi Altimira, que va començar dos anys i ara està jugant al Betis, o vull veure el nivell que poden oferir jugadors com Marc Domènech, com Guillem Naranjo o com el propi Blavis, que considero que ha començat bastant bé. Per tant, no sé fins a quin punt és indispensable, però òbviament que amb diners tens més forces i això et fa començar a transformar la plantilla. Per sort, crec que amb els jugadors que han tingut un context econòmic una mica més reduït o unes condicions diferents, crec que són de bon nivell i que ens aportaran, igual que els que han vingut amb un context diferent. Per tant, content.
Aquí a Sabadell, Sergi, la veritat és que és un clàssic això de renovar les plantilles de temporada en temporada. És veritat que queda un esquelet de l'any passat, que no és allò d'arribar a l'estadi i agafar l'àlbum de cromos perquè totes les cares són noves, però sí que n'hem vist de tots colors en mercats d'estiu de revolucionar la plantilla de la baix.
Sí, jo diria que no només a Sabadell, és cert que aquí estem molt acostumats, jo diria que mal acostumats, m'agradaria que no fos així, però bé, al final el cos es fa a tot. Potser el tret diferencial, en la línia del que comentava ara el Jaume Adrià aquest any, és això, no? El fet de que la realitat ha anat variant a mesura que avançava el propi mercat, que això sí que és més sorprenent. Fins ara havíem vist potser un mal mercat d'estiu, en quant a diners, parlo, però en canvi ha solucionat o arreglat una miqueta a l'hivern.
Sí, parlem de tenir més cèntims o menys cèntims.
Sense anar més lluny, la temporada passada vas tenir una realitat que després a l'hivern vas poder tenir una mica més de múscul per fer 3-4 operacions, però clar, aquest any la dificultat per mi, i no sé, el Jaume evidentment és el que l'ha patit, però el fet de començar el mercat amb una realitat de perfil baix, anem a dir-ho així, molt ajustadet, de no gastar més del que hi havia, i que a mig mercat, en el propi mercat, en la pròpia finestra, et trobis a que et diguin vinga va, que tindrem una miqueta més, podem aspirar a jugadors, no parlo de millors o pitjors, simplement amb un caché superior, i que això ha provocat doncs, el que estem dient, no? Jugadors que han de ser referencials amb altres que en un principi potser ho haguessin estat i que ara es converteixen, amb tot el respecte, no amb la unitat 2, que a mi això tampoc m'agrada massa, però sí amb un perfil, insisteixo, ni que sigui econòmicament més baix, que a vegades després hi ha sorpreses, jugadors que no guanyen tant, i el tenim a casa, sense anar més lluny.
També en parlarem, si anaves pel Xino, sí, també en parlarem.
Que...
David Està, el seu nom queda sortida.
No me'l vull fer a sobre.
Això és un hàndicap, el que explicava el Sergi, és un avantatge el fet de tenir més cèntims després, encara que sigui a mig mercat, o són les dues coses a la vegada?
Bueno, jo crec que és una fantàstica oportunitat perquè al final vam començar amb una estructura on no ens generàvem expectatives més altes, simplement vivíem el dia a dia i sabíem el que teníem i què és el que podíem fer. Tot i això, l'objectiu número era fer una plantilla el més competitiva possible. Repeteixo que crec que hi ha molts casos d'equips amb pressupost més baixos que després d'estar a dalt perquè la feina de la direcció esportiva és bona, per tant ens hem de guiar per això i repetir això que ja ha passat. I clar, en el moment que et plantegen un context on sí que pots estirar una miqueta més, pues per nosaltres és fantàstic perquè per això, no? Pues perquè tens més oportunitats de mercat, bàsicament.
Com de satisfet estàs de la plantilla? O fins a quin punt o amb quin objectiu ha de sortir aquesta plantilla un cop gairebé ja arrodonida?
Estic molt satisfet, la veritat. Òbviament, a mesura que va passant la pretemporada, te n'adones quan fas una plantilla 24-25 jugadors, sempre, o quasi sempre, penso que no sé que ho hagis fet perfecte, hi ha algun punt on la plantilla és una mica més justa, però penso que la plantilla està compensada, penso que la mentalitat de l'equip és molt bona, hi ha un punt de jugadors competitius però alhora humils que saben què és el que necessitem per intentar guanyar partits, i a partir d'aquí, òbviament, jo crec que hi ha un bloc d'equips que tenen un pressupost superior al nostre, bastant superior al nostre, estaríem parlant doncs, de Lugos, Deports i companyies. Després està el bloc dels filials, que ja sabeu que per talent individual segurament ningú es guanya, i a part també tenen una força econòmica darrere important. I després segurament hi ha un bloc de 4 o 5 equips on jo posaria el Sabadell, que veurem fins on pot arribar. Jo estic molt convençut, crec que hem d'anar partit a partit i sent molt, molt conscients de lo llarga que és la categoria, de que segur que durant l'any passem dinàmiques d'estar 3 setmanes sense guanyar, això és una realitat, juguem 38 setmanes i és una lliga molt competitiva, per tant això passarà, però crec que no ens hem... Sobretot, jo crec que la paraula de serenitat, de no perdre el foc, de seguir setmana a setmana i de no condicionar-te més del que cal pel resultat, és important. És a dir, aquesta setmana, tot i fer una, considero una bona primera part, no podem marxar satisfets amb el context final de partit, tot i el resultat, i no veure això seria no ser objectius, no? Per tant, crec que és important donar aquesta continuïtat a la feina, confiar en el procés i entendre que tenim tot un any per davant i que hem d'anar a poc, però ser constants, penso que és important.
Jo et volia preguntar també per les últimes operacions en el mercat, les que s'han de dur a terme o les que sabem que no es donaran a terme, central o migcampista, que era la principal incògnita, malauradament amb un asterisc, que és la lesió del Javi a Lleida, que condiciona tot, perquè d'una banda el Pers, havent estat el primer golejador, peça que havia de ser important a la plantilla, però també és veritat que t'allibera una fitxa sènior que no tenies en aquest moment per confeccionar la plantilla. Quedava una llicència disponible, que era sub-23. Per tant, si et sembla, començo per l'operació del central. Es va intentar fins a última hora amb el Girona per tenir la sessió de Montjonell. No hi va haver manera, no, en aquest sentit?
Sí, bueno, era important crec que és important entendre, i era el principi que jo tenia molt clar, i era que el que portéssim, sigués sub-23 o no, millor és el que hi havia, no? perquè ens donés algú diferent, perquè si no, no avançàvem. I l'Eric era el jugador que ens encaixava en aquest sentit, perquè és un jugador amb una capacitat, bueno, una mentalitat molt competitiva, que crec que ja ens podia faltar una mica, és molt dominador de joc aeri, és veritat que les primeres setmanes no vam estar del tot fins a nivell defensiu, penso que ja ens faltava alguna cosa. Però bueno, el Girona és un jugador seu, jo vaig intentar que vingués, el jugador també està per la labor, però el Girona al final de mercat, considero que per ells tampoc és fàcil, no?, deixar anar un jugador quan ells tenen els seus objectius competitius i per ells, doncs, l'Eric és important. L'Eric García del Barça, el Girona no va arribar fins al final, que era un jugador que també condicionava una mica la sortida o no sortida de l'Eric, no directament, perquè de l'Eric Montjuïc dic, no directament, perquè és veritat que l'Eric García no sé a què el farà jugar al Mitchell, però pot jugar de pivot. Però bueno, al final es va allargar molt i jo entenc que el Girona pues, sigui un jugador seu i vulguin tenir-lo allà perquè és un gran jugador de futbol. També us dic que aquí tenim un jugador que és l'Antonio Sánchez, que jo tinc molta confiança amb ell i fins ara per temes de lesions no ha pogut agafar aquest ritme competitiu, però estem convençuts que ens podrà donar un nivell molt alt. Per això ens hem optat per intentar buscar una peça al mig del camp, perquè, tal com deies, crec que són les dues posicions on potser ens faltava un puntet. Llavors, tenint només una fitxa sènior i no identificant un sub-23 que la línia defensiva ens pogués donar un nivell més alt, hem decidit fer-ho així.
Per tant, sobretot tenint en compte que el Miqui està jugant amb tres centrals, anem ben servits en aquest capítol, no anem una mica coixos. Ho dic perquè estàvem així, si Montjuïc o no, al no arribar aquest altre central, la plantilla va ben servida de centrals.
Sí, a part tenim, bueno, a part dels cinc centrals que tenim en plantilla, considerant Ricard Pujol com central esquerre, Toni Herrero considerem també que és un jugador que ja ho pot fer molt bé, crec que Carri ha començat molt bé la pretemporada, per tant se li ha donat una confiança, i jo penso que ja anirem bé. No és el mateix jugar amb 3 que jugar amb 2, estàs una miqueta més protegit i després confiem en jugadors que ens han donat molt, com en Pau l'any passat, que era un jugador que segurament al principi la gent no coneixia i va acabar a un nivell molt alt, i considero també que les entrades de Biel Antonio i John Ander ens poden donar moltes coses. Per tant, estem tranquils i confiats.
Per tant, Sergi, obrim aquí l'altra carpeta, una llicència, com explicàvem, sub-23 disponible, una de sènior, i aquest mig campista que apuntaves, crec que va ser ahir, si no m'equivoco, sí, el nom d'Antonio Moyano, ara li preguntaré al Jaume.
Sí, no, però m'ho preguntes a mi, jo em puc contestar, però em sembla que segur que té més informació que jo.
Te la deixo en safata, o sigui, et serveixo l'assistència i tu ja remates amb la pregunta, però Moyano, que ahir comentaves a Twitter aquest interès.
Sí, aquest jugador que bé, hem de situar-nos per la gent, segur que la majoria estan informats, però al cap i a la fi el que es necessita és un jugador que estigui alliberat, és a dir, un agent lliure, que dirien en altres esports, i en aquest cas compleix aquest requisit. Potser el que més pot sorprendre és que, podent ser un jugador sènior, que ens entenguin, no sub-23, aquest acaba de deixar de ser-ho, com aquell qui diu,
sí,
és a dir,
23 anys,
acaba d'entrar en aquesta parcel·la, que potser algú esperava un mig centre més del tall Raúl Baena, perquè ens entenguem, que és l'altre últim exemple que havíem tingut, però clar, és tocar preguntar-li si és el nom, si no és el nom, si és l'objectiu, com està, si aquesta operació, clar, ja tiro totes les preguntes de cop, si és una operació que voleu que sigui immediata, si hem de pensar que això s'allargarà una mica més, perquè ara ja no hi ha límit, per dir-ho així, de calendari, però m'imagino que el límit el poseu o el posa el propi cos tècnic i la pròpia direcció esportiva.
Sí, no ens enganyarem, és el nom que és una realitat, estem treballant, jo tinc molt interès en que el futbolista vingui, crec que estem a prop i volem que sigui imminent perquè el jugador ha de començar amb el grup, sigui el que sigui, s'ha d'adaptar i ha d'estar per competir l'abans possible, sobretot quan és un jugador lliure, que ve d'estar un temps sense competir, no? Recordo, per exemple, la temporada passada, fa dos, el cas d'Aguza, que fins que va començar a agafar aquest ritme competitiu, doncs necessiten un procés, i és normal, però és el que té el final de mercat, no? Que és una desgràcia que el Javi s'hagi lesionat, però que també arriba al final de mercat, doncs et genera oportunitats de jugadors que en principi tindrien unes expectatives de segona divisió, que hauran deixat segurament passar ofertes superiors a la nostra i d'equips que a priori han de ser superiors a nosaltres, i que hem arribat amb aquest punt i sí, és una realitat que estem treballant amb això, jo estic treballant amb això i per mi és la primera prioritat a dia d'avui. Torno a dir-vos el missatge que us he dit abans, que si incorporem és perquè realment creiem que ens augmenta el nivell de plantilla, no només a nivell esportiu, a nivell de joc i de capacitats futbolístiques, sinó també a nivell mental, a nivell humà. Crec que ens falta, bueno, no ens falta, crec que ens pot aportar un punt de competició important i d'aquesta gana d'intentar estar el més alt possible, no?
Sí que és una obvietat, Adri, que bé, des de l'etapa, ja sigui amb el recordat Gerard Escoda, però des que estàs en solitari, i amb el Miqui també, primer amb Gabri i després el Miqui en solitari, que no hi ha hagut problema pel capítol d'edats, allò de mirar els DNIs i la gent jove. Però entens que la gent li pugui sorprendre, Jaume? El fet de que podent ser un jugador, entenc-me el que diré, més contrastat, amb un currículum més ampli, torni a ser una aposta per un jugador de perfil jove, tot i que ja no és
sí,
sub-23.
Sí, però bueno, això al final, jo tinc 29 anys, estic de director esportiu i estic 100% confiat en que ho faré molt bé. I penso el mateix dels jugadors, no? Al final el millor jugador, no ens enganyem, o entre els millors jugadors d'ara, està el David Estals, que també és sub-23, sí, sí. El Sergi, el Timir, està al Betis. I bueno, sí, òbviament, també al mig del camp crec que és important tenir un punt de veterania, però és que aquí tenim el Raúl Baena, que en 10 dies estarà, i si el tio fa un bon treball preventiu que el farà perquè té una mentalitat fantàstica, confiem moltíssim en ell i en que pugui donar-nos aquest punt de veterania al mig del camp que crec que és necessària i que crec que en alguns moments ens pot faltar.
L'assistència ara ha estat a la inversa, ara ha estat el Jaume qui ens la llença amb el tema de Vitastal, simplement per rematar aquest. Esmentaves a Aguza, recordo que a Aguza hi va haver un decalatge de setmanes entre que el Sabadell, realment un cop tancat el mercat de fitxatges, va començar a negociar, etc, va esperar alguna possible oferta de l'estranger, etc, i diria que cap al 20-escaig de setembre va acabar venint aquí al Sabadell. El Nas et diu que s'ha de demorar molt o poc l'operació?
No, jo espero i confio que serà imminent, sobretot per això, perquè el jugador ens ha transmès que vol venir, perquè estem acabant de negociar amb quines condicions, però estem a prop, i perquè sobretot el necessita el Miqui, el necessita el cos tècnic, el necessita l'equip, i necessita ell començar a entrenar per poder estar bé i començar a competir l'abans possible.
Doncs dit queda, i amb això quedaria arrodonida ja la plantilla. David Estals, va, ara que llançaves el nom, et llenço per començar la mateixa pregunta que li feia l'entrenador diumenge en roda de premsa. Quin és el seu lloc ideal? Perquè m'he perdut ja amb David Estals jugant en tants llocs.
Aviam, jo penso que el David pot jugar quasi totes les posicions del camp, tant de lateral com de carriler, com de pivot, com d'interior, inclús de mitja punta també ho faria bé, tot i que crec que no és la seva millor posició, i d'extrem també. Jo estic entre el mig del camp i de carril. El bo que té és que té una conducció molt bona cap a dintre, per tant, jugant a l'esquerra també ens dona molt, perquè té aquest recorregut, que després canvia d'orientació, que és capaç de generar-te avantatges conduint al mig del camp, però és veritat que el mig del camp ens dona molt treball, no? I amb el perfil que tenim ara, a l'espera d'aquesta última incorporació, però necessitem cames al mig. I el David ens les està donant, i no sé quantes recuperacions, no he mirat les dades encara.
Una barbaritat. Increïble l'altre dia.
Però va recuperar moltíssim, era capaç de, sobretot quan jugues amb dos pivots i no amb tres, i no tens aquest rol de pivot posicional, crec que els dos jugadors que juguin al mig tenen que tenir recorregut, han de ser un perfil més box-to-box, i ell te'l dona, no? Aquí de vuit. Per tant, crec que aquestes són les dues posicions on ho pot fer molt bé.
Ha començat com un tro, acaba contracte aquesta temporada, per tant, la pregunta és que és imprescindible i si no m'estiraran de les orelles tothom. S'està negociant? No s'està negociant? Com està el tema de la possible renovació? Quina idea es té des de la direcció esportiva?
Aviam, per nosaltres és una prioritat renovar-lo. No ha sigut ara, ha sigut des del principi de mercat. De fet, el club, al principi del mercat, ja va... I, bueno, jo directament vam tenir converses amb el seu representant i estamos en ello. Hem d'entendre tots també que hi ha una part del club que vosaltres l'heu viscut des de fa un de temps i jo també, que és la part econòmica i és el que et marca fins a quin punt pots renovar jugadors i fins a quin punt no. Aquí jo crec que l'ideal és intentar-se anticipar i igual que ho hem de fer amb el David, doncs, i és prioritari, és el número 1, doncs hi ha altres jugadors que encara no han sortit, que quan han sortit al camp ho han fet molt bé, us poso el cas de Sander, per exemple, i que potser d'aquí un any i mig el podem renovar, perquè llavors té unes expectatives que ja no són la realitat que té el Sabadell, no? El David és importantíssim renovar-lo, crec que és l'emblema, un dels emblemes del club, crec que, jo me'n recordo quan vaig arribar al Sabadell l'any de fa 5 temporades entrenant al juvenil A, que és quan ell, a mi em barallo amb la família perquè ell volia marxar, perquè el futbol base havia perdut totes les categories i estava preferent, i ell es queda, decideix quedar-se quan no tenia cap necessitat de quedar-se i tenia categories superiors, i a partir d'aquí doncs ha sigut, si no el millor dels millors jugadors cada temporada, i simplement necessitava un procés, necessitava el procés d'estar amb el primer equip i que algú el posés, no? El Gabri crec que va encertar 100% la temporada passada, perquè és veritat que quan vam entrar, quan vaig entrar jo amb el Gerard, jo els hi vaig dir que era prioritari renovar el jugador. El vam renovar dues temporades, això ens ha permès poder gaudir d'ell la temporada anterior i aquesta, perquè el jugador anava a marxar, i anava a marxar perquè aquí en el club, que no és culpa de ningú, és una obvietat, al final és molt, hòstia, tens molta pressió, no és fàcil ficar jugadors joves, sobretot quan tens un objectiu molt competitiu, com per exemple el tenia Antonio Hidalgo l'última temporada, no? Amb un pressupost tan alt per la plantilla, una plantilla tan competitiva, no era fàcil posar-lo. I en Pedro Munitis pues, era el mateix any i más de lo mismo, no? Però bueno, quan no van tan bé els contextos, no? És quan passen aquestes coses. Amb el Gabri el context era diferent, el Gabri estava no obligat, però era un jugador important, i a partir d'aquí pues, fixeu-vos com està el jugador.
Una mica la mateixa línia del que et deia de Moyano, coneixent l'entorn, aquestes circumstàncies que deies que condicionen molt, econòmiques, etc. El Nas també et diu que en aquest cas podria haver entès aviat, no? Ets optimista, no? Veus que es pot allargar setmanes, mesos, aquesta prioritat que deies que teniu de renovar David Estals?
Jo crec que ho hem de fer ràpid, principalment perquè si passen setmanes i mesos i segueix amb aquest nivell, segurament no el podem renovar. Llavors, tant per mi com pel Bruno és una prioritat, però estem a l'espera d'un altre cop de quadrar números. El David ara ja no és el jugador que és fa dos anys, i les condicions del David no poden ser les de fa dos anys, per tant hem d'esperar i veure, sabent que per nosaltres és una prioritat, i ojalà el tinguéssim renovat des de fa dos anys, perquè us torno al principi, perquè sobretot hem de treure rèdit esportiu i rèdit econòmic pels jugadors que hem tingut aquí, que s'ha fet un procés de formació molt bo des de darrere, i que ara pues estan al nivell que estan.
No, a mi és que la part que em fa més por, si se m'entén el concepte por, és aquest, que setmana que passa, veient el rendiment que t'està donant setmana rere setmana, setmana que tens més complicat que aquesta renovació sigui factible, perquè ens hem de posar també a l'altra posició, és cert que el David no crec que hagi de demostrar res més ja en quant a sentiment i en quant a pertinença al Sabadell, però sí que ha de mirar també per ell, i quan et poses a l'altra, si vas a l'altra vorera i tu mires, penses, és que jo sóc ara el jugador, per dir-ho així, veient el rendiment que estic donant, i segur, no sé si el Jaume n'és conscient o no, de les nòvies que li poden estar sortint setmana rere setmana, com a mínim per veure de quin peu calça l'interès, això ho dificulta, per tant, estic d'acord. Si pot ser aquesta setmana, millor que la setmana que ve, i si pot ser la setmana que ve, millor que l'altra, perquè és que cada setmana, en partits com el de diumenge, com el d'aquest cap de setmana contra Osasuna, on a part de la lluita i l'entrega tens la qualitat, que no tothom li sap veure, que és respectable, però que jo com a mínim sí que li veig, és que és molt complicat per l'edat, per tot, per la projecció que està mostrant. Igual després es tanca i no va més enllà, però a mi em costaria pensar que un jugador amb la seva capacitat de sacrifici no tingui encara molt recorregut, i tant de bo sigui vestint la samarreta del Sabadell.
Aquí missatges de tot tipus, el mateix Vicenç Hernández, que deia que el desembre-gener ja és aquí, per tant considera que es va tard, renovació ja, diu l'Oriol Miralles. També, per exemple, el Javi diu: tenim aquesta mancança al mig del camp a l'espera de l'últim fitxatge. Balón i Làpiz, em sembla significatiu que molts jugadors han volgut venir al Sabadell, tot i que per circumstàncies no s'hagi donat la incorporació en alguns casos. O una abraçada també pel Pol, que diu: bona entrevista mentre estic fent el TFG, per tant, ànims, i mira, si serveix per desconnectar una mica, està bé. El Sergi, perquè avui ha preparat un petit test ràpid de preguntes així molt rases i al peu, pel director esportiu, pel Jaume Milà, que avui ens acompanya aquí a l'Hotel Suís, el primer de la temporada. Per exemple, el fitxatge que més ha costat en aquest mercat d'estiu, qui ha estat?
Hòstia, ara m'hauria de pensar una mica. A veure, jo crec que Marcos va ser un fitxatge difícil, perquè tenia altres opcions que a nivell econòmic eren superiors a la nostra, però bueno, el jugador també va prioritzar venir a un projecte on ell cregui que pot ser important i pugui jugar, i aquí se'ns va allargar una mica en aquest sentit. I després també, bueno, el Miqui va parlar amb ell, jo vaig parlar amb ell, i va decidir venir el projecte.
I el més fàcil?
I el més fàcil... doncs mira, dos jugadors que han volgut venir des de primera hora i que han posat molt de la seva part, o tres, diria que són el Guillem Naranjo, el Biel Farrés i el Marc Domènech.
El que més il·lusió t'ha fet?
No, estic molt content amb tots, no? Però... em va fer especial il·lusió la renovació d'Adrià Hortolà, perquè va ser el principi i realment crec que és un jugador que ens donarà molt, no? L'altre dia va tenir una opció desafortunada que es forma part del futbol i que la tenen els porters de primera divisió i de Champions, però hem de veure el partit que va fer, no? aquest cap de setmana, per exemple.
Segur que ha fet una bona pretemporada també la bateria del teu mòbil. Quantes trucades han pogut entrar en un dia?
Bueno, moltes. La veritat és que sorprenent moltes. És veritat que venia d'estar ben acostumat perquè el futbol base, com fins fa res, treballàvem quatre, i hi ha molta gent, doncs, em passava una mica diferent, eren trucades de tipus diferent, però bueno, bastantes.
En els dies més intensos, mitjana d'hores treballades?
Quedar-me a dormir a l'oficina i demanar que comprin un llit a l'Albert Ramos a Ikea.
El tens o no?
Sí, sí.
Sí, eh? Plegatín, directament allà.
Bueno, i el cos tècnic té un altre baix, també.
Hora habitual d'anar a dormir? Durant
bueno,
el mercat, durant el
sí, no, jo intento respectar bastant la no sé, durant el mercat, no molt tard, 12, 12 i mitja, però comencem molt d'hora, per tant, és important respectar les hores de son, jo crec.
Menjar ràpid quasi cada dia, sí o no?
Sí, menjar ràpid o menjar la Fanny.
Directament,
Sí.
I l'última, has pogut fer alguna escapadeta aquest estiu o no?
Vaig fer 4 dies al Camino de Santiago.
Ah.
Amb el punt aquest de mercat on ja teníem un volum de plantilla gran i sabíem que el que vingués doncs havíem d'esperar una mica, però ja està.
I vas desconnectar com a mínim?
No,
o pendent del...
no, no.
Caminant, però...
el vaig fer parlant per telèfon, sí.
Sergi, t'hem deixat alguna cosa que vulguis afegir?
No, jo crec que ara ja tot a expenses, si el capítol que més immediat teníem era aquest de Moyano, dona llum verda al club i dona llum verda al jugador, doncs qüestió de ja que es posi a treballar l'Agustí Bernat, que corre per aquí fora el cap de comunicació del club, i que el puguin anunciar quan abans millor. Abans fem broma o no broma, això dels fitxatges quan està així, comentàvem, però és per allà, sigui quin sigui, el tindrem aquest cap de setmana. I clar, el Jaume em deia, és que sigui quin sigui, vindrà sense estar en un rodatge normal, per tant, no, a Ponferrada és molt probable que, tant si és Moyano, que sembla que sí, com si és un altre, no pugui ser-hi, però jo crec que l'equip el necessita, sobretot perquè en aquesta posició del mig del camp és cert, tornem-hi, que Gualda pot complir, jo crec que no és la seva posició idònia. En el cas de Stals, com s'ha dit, serveix per un roto i per un descosido, que diuen en castellà, per tant, et pot complir on vulguis, però que necessites tenir, ja, més enllà si es recupera, que tant de bo sí, quan abans millor Raúl Baena i puguem tenir-lo en un parell de partits, però que necessites acabar de consolidar aquesta posició al mig del camp.
Doncs, Jaume Milà, com se sol dir en aquests casos, sort i encerts, ànims amb el tram final de negociació de Moyano, i sobretot ens està fent patir a tothom. Els bons partits que està fent són patidors fins i tot amb això, els arlequinats, el David Estals, o sigui que tant de bo que hi hagi entesa aviat. Gràcies per venir en aquest primer
gràcies
programa.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
I a la gent de Twitch, no marxeu, que Sergi, tu no marxes,
No, no, seguim.
Doncs acomiadem el Jaume Milà, però continuem aquí, fent una mica bullir l'olla del Centre Esport Sabadell a la 94.6, a Ràdio Sabadell, però també al canal de Twitch.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts i seran tres quarts de dues. Ha passat volant el programa. Queden encara 20 minutets, Sergi, però he mirat el rellotge i m'he espantat i tot,
Veies que no arribaves a entrar tot el que queda per entrar.
I encara no tinc clar, o sigui que ja veurem. Però vaja, què t'ha semblat l'entrevista amb el Jaume Milà, ara que acabo de marxar just?
Bé, ara que abans que no arribin al cotxe i puguin escoltar el que direm, al final, mira, jo em quedo amb una història que algú pot pensar que és per fer d'advocat, allò, defensor, però crec que és una realitat. I a més, parlant amb gent del futbol, gairebé tothom coincideix amb que hi ha coses difícils en el mercat i sé que és més difícil que et diguin que tens 4, però després et diguin no, 4 no, al final només tens 2, de diners parlo,
Això és el més, el pitjor que et pot passar, però tampoc és fàcil que et diguin que surts al mercat amb 3 i a mig mercat et diguin no, tranquil, tira que fins a 7 arribem, perquè passen coses com les que li han pogut passar. És evident que el Jaume no ho dirà, perquè al final és assenyalar a un perfil de jugador que, torno a dir, que pot ser i pot acabar sent igual de vàlid, i poden destacar, però al final crec que la primera part del mercat vas haver d'anar a una botiga que si t'ho arriben a dir després, potser no l'haguessis visitat. Ha vingut un perfil de jugador que molta gent, i jo m'incloc, pensa, hosti, és que aquesta plantilla sembla descompensada en quant a qualitat. Tens jugadors d'un perfil X i jugadors d'un perfil X superior. I és que respon a això. I per mi ha estat un dels grans elements d'aquesta pretemporada, amb el que hi ha. Si arriba Moyano, això ho pots ajudar a acabar de compensar una miqueta més.
Un perfil que és més 8 que 6, segurament.
Sí. Que ningú pensi que és un gos de pressa, no? Sí, que ningú pensi que és correcte.
No és.
I després em quedo amb el nom propi, que pel que deies en el xat, evidentment, més crida l'atenció i més ens preocupa ara mateix, que és la continuïtat de David Estals. Qui ens ho hauria d'haver dit fa un any i mig, que ens estaríem posant les mans al cap per David Estals quan gairebé no l'havíem vist jugar en el primer equip, més que res, el debut i poca cosa més, no? I en canvi ara s'ha convertit en un jugador imprescindible, si més no, jo ho penso així, i que ens fa patir el fet de que també està jugant que pugui tenir tants problemes com es poden intuir al Sabadell, perquè em posava jo en l'altre lloc, Adri, i és evident, el Sabadell mira per ell, lògic, però el jugador també ha de mirar per ell, i ara mateix deu tenir... Les trucades del Jaume Milà deuen ser una broma al costat de les que pot estar rebent el representant de David Estals.
A mi m'ha agradat també la part en la qual ha reconegut que, tot i guanyar els Osasuna promeses, no tots els dubtes s'han esvaït.
No.
Perquè no sempre, sí, pot semblar una obvietat, però no sempre és així.
Sí.
I al final ho ha reconegut de totes, i la veritat és que m'ha agradat aquest punt d'autocrítica també, de dir, tot i guanyar, s'han de corregir coses. Parlant d'Osasuna promeses, anem a escoltar els dos golejadors, Manel Martínez i Pau Resta, el protagonisme que van tenir en aquesta estrena a casa.
Primer, a nivell grupal és molt important, perquè l'equip va estar treballant molt bé. Sí que és veritat que la segona part hi ha bastantes coses a millorar, però l'equip mereixia una victòria per agafar confiança, perquè no estàvem veient que els resultats a la primera jornada i amb aquest empat que estiguessin arribant amb victòria amb el que estem treballant. I bueno, ens serveix per agafar confiança, per intentar començar una bona dinàmica, i jo crec que ara anirà millor. I a nivell individual, pues, molt content del primer gol a casa amb la nostra gent que ens ha acompanyat fins al final i que a sobre sigui per la victòria.
A la meva etapa de futbol base sempre havia marcat d'estratègia. Ara portava 2 anyets que no tenia aquesta sort, tot i que l'altre dia també vaig tenir una ocasió amb la dreta que va sortir desviada. I bé, per fi avui, pues, un remat que poder semblava fàcil pel porter, al final l'he botat malament, no l'he vist, se li ha complicat, i bé, molt content, doncs, de marcar amb aquesta samarreta.
Manel Martínez i Pau Resta, els dos golejadors en aquesta estrena a casa, en aquesta primera victòria, i una Adami Quillador, entre altres coses, va dir, li preguntava, home, què hagués passat, quina valoració faríem ara si no arriba a marcar Manel en l'última jugada de partit o en l'últim atac, i ell deia, segurament la mateixa però a la inversa del que van fer a Irún amb el malaurat gol d'última hora d'Àlex Cerdà. Però ens quedem amb aquell famós 40% que deia a Irún, hem avançat o no? Així respon l'entrenador del Sabadell.
Pensa que vam arribar a les 7 del matí el dilluns, vam tenir descans aquell mateix dia, dimarts era una activació prepartit que no pots treballar elements tàctics, dimecres hi havia Lleida, dijous era recuperació, divendres has de treballar tàcticament quan els jugadors haurien d'estar descansant, i és una activació prepartit. Per tant, sense entrenos per millorar, el punt és estar bé, lo mismo, 40, i a seguir treballant.
Aquesta setmana, per això, toca fer un saltet, eh? Toca millorar aquest percentatge que tenim tota la setmana.
Tocaria, perquè a més el rival que et trobaràs diumenge, dissabte, al Toralín, bé, és dels que, com li has dit tu al director esportiu ara fa un moment, teòricament és dels que està cridat a estar en aquesta part alta, ja no sé si campió o no, però per estar en aquesta part alta segur.
En plena festa major, i a més amb un equip que és l'únic que ha fet el 6-6, per tant, no cal dir massa cosa més de la Ponferradina. La gespa, per cert, una altra vegada imatge preocupant, eh?
Sí, perquè ens deien això, i ho vam explicar durant el directe de la Transmi, el Sabadell ha fet un tractament aquesta última setmana que potser fa que l'aspecte sigui pitjor del que realment està, però és evident que la fotografia que acaba quedant és realment preocupant perquè venim de l'estiu i teòricament estiu i primavera és quan ajuden a estar millor estat la gespa, per tant ens hem de posar a tremolar si això no millora en previsió de que 4 dies queden perquè entri la tardor i després vindrà el fred i totes aquelles coses que passen.
Mira, missatge intern del Pau Vituri, fitxatge de la Ponferradina, Pablo Claveria, ex del Lugo, entre d'altres, reforça l'equip del Bierzo.
Saps que era l'altre nom que hi havia, no?, damunt la taula, o sigui, era Antonio Moyano o Pablo Claveria, eren els objectius que tenia el Sabadell en aquesta posició, com a mínim la informació que va tocar, que pel que es veu en el cas de Moyano hem anat encertats. Pel que es veu, Pablo Claveria tampoc no era mal jugador si el vol la Ponferradina.
El tindrem a prop, però al davant, no sí, sí, amb sí. La samarreta.
Tant de bo no arribi el diumenge,
tant
també,
bo,
no?
Igual que Moyano, exactament. Sergi Garcés, gràcies, eh?
Apa, que vagi bé, eh?
Els de Twitch ens acomiadem aquí, gràcies a tots per seguir-nos, els de l'antena i els de Twitch, si voleu passar-vos allà. Entre altres coses, ara parlem de la divisió d'honor juvenil i aquesta estrena pel Mercantil i pel Sabadell, cap dels dos va poder guanyar publicitat i tornem.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Vols estar al dia del que passa a Sabadell?
Notícies migdia. Núria Garcia.
Política.
Nosaltres no estem parlant de quart cinturó, ho hem dit sempre, és una infraestructura absolutament assumible.
Societat.
S'ha procedido a la detención de 7 personas de nacionalidad china como presuntos responsables de las casas prostíbulo.
Cultura.
Voldria animar-vos a continuar cultivant l'art i el plaer d'escriure i de fer-ho en la nostra llengua.
Medi ambient.
Encara estem en situació de sequera i, per tant, des de l'Ajuntament continuem aplicant les restriccions d'aigua al municipi davant d'aquesta situació.
I fora de Sabadell.
Pactando una duración concreta de la legislatura, 2 años, y pactando también el método de trabajo que debe de guiar la legislatura.
Notícies migdia. Tot el que necessites saber. Tot el que has de saber.
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les 2, a Ràdio Sabadell.
L'actualitat en 15 minuts. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Hem canviat d'estudi, de l'estudi 2 a l'estudi 1 una altra vegada. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, bon dia.
Per parlar de futbol formatiu, 10 minuts mal comptats per arribar a les 2. La divisió d'honor juvenil ha arrencat aquest cap de setmana i ho ha fet sense victòries, malauradament, pels equips de Sabadell. Qui la va tenir més a prop segurament va ser el Mercantil, que en el seu retorn a la màxima categoria va empatar 1 a casa contra la DAM. Un resultat que, pel que em deies, veient com va anar el partit, tu el vas presenciar in situ, pot donar per bo, no?, el conjunt de Carlos López.
Sí, hem repassat aquest matí a més el resum que ha penjat la dama a YouTube i realment constata el que es va viure in situ a Raona Marinals. Els de Sergio García es van avançar ben aviat en el minut 7, una jugada per banda dreta, rematada de Salva Costa, anticipant-se en el primer pal. Moltes arribades cerveseres durant el primer temps i només una jugada de perill pels mercantilistes, però als 30 segons de la represa, servei de banda pentinat i va entrar com una exhalació Arnau Camaño per fer aquest definitiu 1-1, malgrat que l'Adam encara va tenir un parell d'ocasions molt clamoroses en el tram final per fer l'1-2, però repartiment de punts a Raona Marinals.
El Pau Vituri precisament va conversar amb l'autor d'aquest primer gol de la temporada mercantilista, un Arnau Camaño, que ve procedent de l'Esport Club Granollers de preferent i que, com va passar fa un parell de temporades al Sabadell amb Adri González, guarda alguna similitud física amb Erling Haaland.
Doncs vinga, estem amb el primer golejador de la temporada en partit oficial del Mercantil, amb l'Arnau Camaño. Arnau, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bé. Molt bé.
Bé, no sé quina lectura feu d'aquest primer punt de la temporada contra l'Adam.
Bueno, un partit molt difícil, no? Al final hem treballat molt, és un punt que té la seva recompensa. Podríem aspirar a més, però bueno, és un bon punt i estem contents pel treball, sí, sí.
Fa la sensació que l'Adam us ha donat la benvinguda a la categoria molt aviat, no? Allò de dir, això és la divisió d'honor, i us ha costat trobar una mica el pols al partit, no?
Sí, sí, bueno, hem començat una mica malament, no? Però a mesura que hem anat passant els minuts, jo crec que hem anat millorant, no? Hem anat jugant millor i jo crec que m'ha acabat bé.
És que al final, per un equip que acaba de pujar de nacional, imagino que cada partit serà aquesta tònica, no? El fet d'haver de remar, d'haver de córrer, lluitar.
Sí, sí, al final cada punt és important, juguis on juguis, no? Cada punt és important, i més en aquesta situació, però sí, sí.
I el que dèiem, primer golejador de la temporada. Sí. No sé si una anècdota o què.
Bueno, ja esperem que en siguin molts més, no?
Tu, Arnau, vens de Granollers, vens de jugar preferent, si no em dius el contrari, sí, sí. Tot i que ara em deies que ets de Tona. Has notat molt avui el salt de preferent a Divisió d'Honor o què?
Es nota, sí, sí, sí. És molt, canvia molt, tant per l'estil de joc com per l'intensitat, el físic, tot.
A nivell personal també, no sé què esperes també d'aquest any al Mercantil, perquè t'has incorporat ara fa unes setmanes. Com estan en aquesta adaptació i el que dèiem, què esperes d'aquesta temporada?
Bueno, jo ara mateix, de moment, estic molt content, no?, amb tot. Ja, no només pel gol, perquè això ha vingut avui, ja venir content abans del partit. I, bueno, intentar salvar la categoria és l'objectiu principal, i llavors ja, més enllà, ja s'anirà veient el que...
T'ha fet moltes conyes amb l'aspecte físic pel Haaland, o què? Ho dic perquè aquí fa unes temporades teníem l'Adri González, que era el davanter del juvenil del Sabadell, que també era a nivell físic semblant, i no sé si t'han fet moltes conyes o no.
Sí, sí, m'ho diuen els companys, com, bueno, molta gent, sí, sí, fan bromes, sí, sí.
Acabo, Arnau, la setmana que ve és derbi contra el Sabadell, que clar, els que veniu de fora potser tampoc esteu molt impregnats, no?, d'aquesta rivalitat Mercantil-Sabadell, però bé, com plantegeu aquest partit?
Bueno, un derbi és un derbi, vinguis d'on vinguis, no?, si tot diuen aquest és el derbi, doncs aquest amb tot, i intentar guanyar, evidentment.
Doncs Arnau, felicitats per aquest primer punt i també pel primer gol de la temporada, que en siguin molts més.
Esperem, moltes gràcies.
És el derbi, és el derbi. Com deia, ell és de Tona, però jugarà...
Se li nota.
Sí, l'accent se li nota, però jugarà el derbi. I un derbi al qual el juvenil A del Centre d'Esports arribarà sense cap punt al Sarró després d'ensopegar Pau, en el seu cas per la mínima i fora de casa al camp del Racing Club Zaragoza.
Sí, l'equip d'Oriol Alcázar va tenir el domini de la possessió, va tenir arribades, però a falta de 20 minuts pel final, jugada amb uns quants rebots, la defensa arlequinada que no acaba d'allunyar la pilota i xut creuat de Víctor Fernández per fer aquest 1-0. Per tant, mal debut contra un altre equip nou vingut a la categoria i, a més, amb un punt de malestar al Sabadell, Adri, perquè el partit es va jugar a les 12 del migdia a terres saragossanes, amb el que implica tot això a nivell d'horaris i de desplaçament. Tot i això, el capità Pau Fernández assegura que no va condicionar el resultat del partit.
Jo no vaig notar. Sí que és veritat que, bueno, és condicionant perquè, vulguis o no, ja no dorms les hores que t'agradaria, que, bueno, seran 8 les normalment, i, bueno, t'has de llevar molt d'hora, un viatge de 3 hores sentat, que sí que és veritat que hi ha parada, però vulguis o no, no és el mateix que jugar aquí a Sabadell o a algun lloc més a prop, i, bueno, sí que és veritat que l'hora no era la desitjada, però jo penso que no va ser cap condicionant molt, no va condicionar molt el partit, diguéssim.
I com dèiem, jornada 2, i ja tenim aquí el primer derbi de la temporada. Un dels plats forts després de l'ascens del Mercantil serà a Olímpia dissabte a 6:45 de la tarda. I potser algú m'estira de les orelles, però... No. Però... ja que vens del Twitch...
Que la gent estigui atenta.
Atenció, atenció.
Gràcies, Pau. Fins ara.
Adeu.
Hotel Suís.
Del futbol juvenil al tennis, el tennis Sabadell lluitarà a finals de mes per l'ascens a la primera categoria de tennis femení estatal, aprofitant el factor pista a favor. Les anfitriones van guanyar el seu grup, on també hi eren el Pamplona, el Terrassa Hockey i l'Ique. Les sabadellenques esperen ara seu i també rivals en aquesta fase d'ascens. Yolanda Clemot, capitana, què tal, com va tot?
Hola, bona tarda, estupendament, molt contenta.
Deies a la prèvia que tenia un equip jove, que estaria igualat, però que la idea era mantenir la categoria. Per tant, no sé quin balanç feu d'aquest triomf i si ha estat una sorpresa, en certa manera, guanyar aquesta fase de grups de segona categoria.
Aviam, tal com es vaig comentar, hi havia les mateixes possibilitats per pràcticament tothom, perquè també l'IQE de Cartagena portava un equip jove i el Pamplona també. I, bueno, una sorpresa no, perquè sabíem que havíem de disputar totes les eliminatòries a tope i podia passar qualsevol cosa. Per tant, estem supercontentes. Jo, personalment, tot i sabent que teníem possibilitats de guanyar, estic molt orgullosa de l'equip perquè, realment, bueno, l'any passat no vam aconseguir passar aquesta segona fase a la final. I bueno, estem supercontentes totes i esperant ja la pròxima eliminatòria.
Igual que amb el balanç que fem de festa major, la pluja al final prou bé per les previsions que hi havia. No sé si es va notar també la condició d'anfitrió, de jugar a casa.
Sí, hi havia molta gent animant. Moltes gràcies a tots els que van venir. Aprofito ja que estic aquí. I bueno, va estar molt bé. I gràcies a qui sigui, no va ploure i vam poder disputar totes les eliminatòries sense cap problema, tot i que diumenge va començar així una miqueta de núvol. I el que sí que vam fer és posar una pista més per a l'eliminatòria, per si de cas, perquè hi havia el Pamplona i el Cartagena que volien marxar i ens demanaven, ostres, i si plou, què passarà? Per tant, bueno, gràcies que no va passar res i que vam poder tirar-ho tot endavant.
La fase d'ascens, el 30 de setembre i 1 d'octubre, sense rivals ni seu, alguna preferència?
Bueno, nosaltres intentarem demanar un altre cop seu perquè, bueno, penso que és un factor important jugar a casa, que altres, els companys de les nenes els venen a animar i tots els pares hi ha molt, molt recolzament i molt suport per part de tothom. El que passa que no sé si serà possible, perquè normalment quan tu fas seu a la primera fase no te la aconsegueixen a la segona, però bueno, ens encantaria. De totes maneres, la previsió és que hi hagin tres equips d'aquí de Catalunya i un del nord, i no sé què passarà. No sé si ells han sigut seu, això no ho he mirat, i hi ha opcions de jugar aquí a Catalunya o haurem d'anar a Santurtzi. L'altre equip és el Santurtzi, allà al nord, ja veurem, ja veurem. A mi m'encantaria jugar a casa.
Doncs tant de bo que sí, tenim un mes per davant i si de cas, Yolanda, a la prèvia tornem a parlar i a veure com arribeu a aquestes eliminatòries. Una abraçada, enhorabona.
Gràcies, adéu-siau. I se nos acaba el
tiempo. Sí que s'acaba el temps, sí, el de l'Hotel Suís. Cançó de la Vuelta, amb Estopa. La Vuelta avui reprèn el seu camí amb una contrarrellotge individual que pot ser clau a Valladolid de gairebé 26 quilòmetres i amb el sabadellenc David de la Cruz, 11è a la general, a 3.39 del líder Sepp Kuss, i no amagant l'objectiu d'intentar fer un top 10 una altra vegada.
Una fuga de mucho nivel, fue una etapa muy dura desde el principio hasta final. Lo dicho, ¿no? Para mí creo que de etapas de vuelta grandes, de las más duras, ¿no? Porque, ostras, el terreno, la distancia, pues ya era considerable, ¿no? 4.000 metros ascendido, más de 180 kilómetros y todo el día súper rápido. Pero bueno, a nivel personal, yo ya veía, ¿no?, antes de venir a la vuelta, que estaba en un buen estado de forma y nada, pues con la idea de aprovechar el trabajo hecho y a ver si me sale una bonita vuelta.
Atents avui a la televisió, ¿eh? Quan faltin 3 minuts per 3 quarts de 5, la sortida de la Cruz a la general Kuss té 43 segons d'avantatge respecte a Marc Soler, 1-0-2 sobre Lenny Martínez. Pocs segons en queden a mi per acomiadar-me amb la Bea Aguilar, el control de so. Ara les notícies amb la Núria García. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.